Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar. Et presento David Morral, el nostre tècnic de so, Jordi Vilajosana, qui us parla, amb ganes, il·lusió i un gran somriure, com sempre. Avui parlarem sobre els gossos i la seva relació amb les persones grans i també parlarem de com s'integren les finances en el desenvolupament personal. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem a És gran ser gran, és diumenge, i tenim aquí els estudis de Ràdio Estel. Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I ara, uns minuts, no sé quants minuts, vindrà el Consell de Salut.
És de suma importància pel cervell. S'ha d'aconseguir que els adults grans es posin un repte d'una cosa, aprendre i desenvolupar-lo. Que sigui una cosa totalment diferent al que han fet fins ara, que suposi un repte. D'aquesta manera es podran sentir útils.
Mentre estàvem pensant el Consell de Salut, el Carles m'ha xivat de què parlar del tema del dia, sobre animals. No m'ha donat més informació. Carles.
Doncs sí, vull començar aquesta secció d'entrada preguntant-te una cosa, Jordi. A tu t'agraden els animals? Tens gossos a casa o gats o...
En aquests moments no tinc cap animal a casa excepte alguna formiga que m'entra. Però he arribat a tindre tota mena d'animals. A part de la sogra, que de tant en quan entrava a casa, conills, peixos, gos, gat i després hàmster. Però ara no, com vic sol, no, les formigues. Les formigues sí que en tinc, però ara a l'hivern les formigues no apareixen per casa. Llavors estic tranquil amb les formigues.
Doncs fas bé a dir-m'ho, perquè el tema del dia que volem tractar avui és sobre animals de companyia especialment, i d'aquelles persones grans que quan han d'entrar a una residència es troben que hi ha una ruptura, perquè és molt probable que la residència en la qual aniran a viure no acceptin un animal de companyia, sigui un gos, un gat, un peix, per exemple. I he estat mirant una mica per internet i segons he trobat els articles, no n'hi ha molts que parlin del tema, només hi ha a tota Espanya 3 residències que acceptin animals. Una està aquí a Barcelona, les altres dues diuen que n'hi ha 3, és a dir, una està a Barcelona, que es diu Residència Barcelona, i n'hi ha 2 més per Espanya, sí. Que no posa el nom, per tant no les he pogut descobrir. Sigui com sigui, he estat una mica investigant, perquè avui tindrem una entrevista en la qual parlarem de gossos de tipus sènior, que es diu, i també sobre aquest tema altres aspectes. I sobre això està pensant què és el que demanen en aquesta residència a Barcelona per poder tenir un animal. I, sincerament, no demanen res de l'altre món. És a dir, el que demanen és que la persona que tingui un animal en aquella residència, des que van obrir l'any 1993, ho han permès, el que demanen és que aquella persona tingui una habitació individual a poder ser amb terrassa, vale? I que, a més, el que demanen és el fet de que la persona sigui lo suficientment autònoma com perquè pugui encarregar-se del seu animal de companyia. I a part d'això, i m'ha semblat bastant lògic, també explicaven quins beneficis des que van obrir amb aquesta vocació que ells volien que en el seu centre la persona pogués entrar amb un animal, quins beneficis han observat. I és cert que hi ha una cosa que no només en residència, sinó que em sembla bastant habitual, el fet que serveix molt per socialitzar. De fet, inclús hi ha homes i dones que quan es queden solters agafen un gos, un gat o un nen a vegades i se'n van a un parc, no? a intentar socialitzar i es troben una parella o un... Doncs un gos, un animal, és llavors, una residència, quan entres nou, és un nou grup de convivència, ajuda a socialitzar. Per tant, crec que els requeriments que demanen són bastant minsos i que els beneficis que té per la persona, ja no només per adaptar-se, sinó també pel fet de poder continuar amb el seu animal que ha viscut tota la vida, són bestials.
Per tant, m'estàs dient que solters i solteres que es comprin un gos, per exemple, perquè anar pel carrer amb un gat jo encara no he vist mai, i així ens podran fer el que se'n diu més contactes o aconseguir més cites, que això la setmana passada em vam estar comentant.
I com un últim apunt molt, molt ràpid, inclús m'han recomanat diverses persones que aquestes aplicacions que són com per lligar, com Tinder i altres que no són molt modernes, vull dir, que porten ja uns anys amb nosaltres, que tenen més possibilitats de tenir un match, que és a dir, que és un m'agrades mutu.
Una cita, una possible.
Una cita, sempre quan tinguis fotografies amb algun animal.
Ah, està bé.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Ara en Carles Reixac se'ns entrevistarà amb un altre Reixac, amb l'Anna Reixac.
Doncs avui contem de nou amb nosaltres amb Anna Reixac. Ja va participar fa uns mesos al programa. Ella és acupuntora canina, fisioterapeuta i també educadora. I si recordem, ara fa uns mesos, quan vam parlar amb ella per primer cop, vam parlar de les cures als gossos, en podríem dir, de l'edat com sènior, i vam parlar tant de les cures que els fan falta com també de quin tipus d'alimentació els va millor. Hola, Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
T'hem fet aquesta entrevista ja gravada, estem ara reproduint per temes de la teva agenda, però el que volíem ara recordar és, com comentava, ara fa uns mesos quan vam parlar de gossos de tipus de sènior, vam parlar d'això, dèiem, de cures i d'alimentació, però ens vam quedar una mica el dubte de quines són les senyals que ens fan pensar que un gos podríem dir que està entrant a la vellesa.
Vale, sí, és... Cada gos, igual que les persones, és diferent, evidentment, però sí que hi ha uns signes que són molt, molt clars i que es veuen. Llavors podem dir que aquests signes estan dintre de tres grups, no? Que seria, hi ha un canvi del comportament, apareix una disfunció cognitiva i després hi ha canvis físics. Llavors, de canvis de comportament, cada gos tirarà per una cosa diferent, però més o menys acaben siguin que es tornen més sedentaris, no tenen ganes de sortir a passejar, es passen el dia dormint, es tornen molt més irritables, qualsevol cosa els molesta, comencen a grunyir per tot. Això normalment és perquè ja comencen a tenir dolor. Busquen molt el contacte i estar amb el seu guia o amb el seu propietari i comencen a aparèixer unes pors que abans no existien i fins i tot es tornen a tenir comportaments de cadells, com començar a robar un altre cop les sabatilles, a mossegar el mobiliari. Sí, comencen a fer coses que no són pròpies d'ell. I això és un dels primers signes de que l'animal s'està tornant ja comença a ser una mica vellet. Després també tenim el que seria la disfunció cognitiva. Veiem que el gos està com desorientat. Anem passejant i de cop i volta comença a mirar al seu voltant com si no sapigués on és. El crides i potser marxa corrents cap a l'altra banda pensant-se que aquella persona que passa ets tu i no ets tu. Vale? I això també es comença a notar amb el pas de l'edat. Més quan els hi passa això, si estan en camps o en boscos, s'ha de tenir cuidado perquè s'espanten. Com que no saben on és, comencen a córrer, i realment es perden bastant els gossos. Amb gent que sempre ha dit, bueno, jo vaig amb el meu gos a passejar i sempre ha anat al meu costat, al meu darrere, i no tinc mai cap problema amb ell. I de cop i volta un dia el gos se m'ha escapat, se m'ha estat tornant desobedient. No se t'ha escapat ni s'ha tornat desobedient, s'ha desorientat. I s'ha espantat molt i ha començat a córrer a veure si et trobava. Llavors això s'ha de tenir molt de cuidado. I sobretot ho veiem perquè hi ha canvis físics molt evidents. Apareixen moltes canes, hi ha una pèrdua de la força muscular, comencen a cossejar, els hi costa aixecar-se, tombar-se, i també hi ha pèrdua dels sentits, es tornen sords, tenen problemes de cataratas. L'únic sentit que no perden és l'olfacte, però la resta el van perdent.
I llavors, em permets fer una comparació, en tot cas, de dir que, pel que estic veient, quasi que la majoria de signes que ens fan pensar que un gos ja s'està fent gran són els mateixos que una persona humana?
Sí, és exactament el mateix. Nosaltres, en comptes de dir que el gos té demència, no se li diu demència, se li diu pèrdua de la disfunció cognitiva. Però ve a ser exactament el mateix. I el més sorprenent, que potser sí que hi ha una mica de diferència amb l'humà, és que el gos és un dia t'aixeques i ho veus. O sigui, no vas veient una cosa progressiva, és de cop i volta, un dia t'aixeques, vull dir, una setmana. Doncs fa una setmana potser podia fer 8 quilòmetres amb el gos de passeig i ha passat una setmana i el gos no m'aguanta ni dos. És molt ràpid aquest canvi.
I per un gos que presenti aquest deteriorament cognitiu, igual que per les persones hi ha activitats, inclús ja tots sabem que no existeix al dia d'avui un medicament que estigui autoritzat i que s'hagi demostrat que fa retrocedir l'Alzheimer, però hi ha algun medicament que faci el mateix amb els gossos?
Sí, a part de la... també de la fisioteràpia, dels jocs mentals, on els gossos també se'ls pot fer jocs mentals per tot això, hi ha medicaments que el que fan és retrasar aquest progrés degeneratiu. Sí, també estan. Hi ha molts tipus.
I en tot cas, hem parlat ja dels gossos quan són a l'edat dels sèniors, però a part d'aquests signes que ens fan pensar que un gos ja s'està fent més gran, a nivell, diguem, com més reglat, podríem dir, quines són les franges d'edat reconegudes dels gossos? És a dir, quan són cadells, quan són no tan cadells i quan són ja tipus sènior?
Sí, mira, d'etapes, segons a qui li preguntis, hi haurà més o menys, però les inicials tothom les té clares. Al principi és quan és neonatal, que és dels 0 als 15 dies, vale? Surten secs, sords i depenen totalment de la mare. L'únic sentit que tenen és el tacte, no tenen cap altre sentit. Ja a partir dels 15 dies, fins a la tercera setmana, ja comencen a obrir els ulls i se li obren els canals auditius. Llavors ja comencen a interaccionar amb el món, però també continuen depenent molt de la mare. I fins als 3 mesos d'edat haurien d'estar amb la mare, que després aquest també és un error que es cometa d'adoptar un cadellet abans dels 3 mesos. Fins als 3 mesos, la mare li ensenya els límits de com mossegar, com jugar, fins a on pot anar... Tot el que aprengui en aquesta edat se li queda marcat a foc. Si hi ha alguna cosa que li espanta molt durant aquests 3 mesos, doncs hi ha hagut una tormenta que és molt típica, o petards, i no ho ha sabut gestionar perquè no tenia la mare al costat, aquest gos tindrà pors als petards de per vida. Si no ha interaccionat amb altres gossos i amb els seus germans de camada, i mossegant, sap quan fa mal, quan no fa mal, quan un gos li està dient ja, para, que fins aquí hem arribat. Si això no ho aprèn als 3 mesos, aquest gos tindrà molts problemes de gran de comportament. Llavors, aquesta etapa és molt important, encara que la gent digui, bueno, és que és molt petit i no s'entera. No, és de les més importants. Llavors, aquestes 3 etapes tothom les té molt clar. Després ja comencen a ballar una mica. Es diu que hi ha l'etapa juvenil, que és dels 3 mesos als 6 mesos. En aquesta etapa el gos és una mica com quan eren petits, que era pan i vino, o esto es casa, on els altres gossos adults els respecten molt, o sigui, ell els pot mossegar, els hi pot estirar de les orelles, es pot emprenyar, i els altres gossos, com que el toleren, o sigui, sí que li diran, aniran marcant amb grunyit segurament, de sí. Això fins aquí m'estàs molestant, però el toleren. Vale? I llavors ell va fent, s'acaba de fer, continua depenent molt del ser humà, i continua aprenent, però és una mica poètic. A partir dels 6 mesos a l'any és una etapa bastant crítica. És el que seria l'adolescència. Aquí el gos passa de ser un bebè per ser un adolescent. Els altres gossos ja no el veuran com un bebè. Per tant, si va a jugar amb un gos i el gos no té ganes, l'altre gos segurament es retorna amb ell.
Clar.
Això passa molt i la gent s'ho troba sobretot en el parc. De dir, ostres, fa una setmana jugàvem amb els altres gossos i ara és que me lo avassallen, me'n tots al parell i no entenc per què, perquè s'ha tornat adolescent. tot el cas que et feia abans de quan el cridaves venia con la mami, per entendre'ns, ara el gos és vale? És un adolescent i és on fa el canvi sexual. A les gosses ja els hi venen al zen i els gossos ja estan preparats per fer la munta. Vale? Després vindria una etapa rara, que és fins als 3 anys gairebé, on s'acaba de definir el caràcter. És una etapa que fa molta gràcia vista des de fora, perquè va fent canvis. És com que va provant quina personalitat es quedarà. Una setmana és molt carinyós, l'altra setmana està irritable amb el món, l'altra setmana m'encanta jugar amb gossos, l'altra setmana si em veu perro o ladro... Sí, el gos està definint el seu caràcter, vale? Té molts altibaixos. I la millor etapa de totes per mi és quan el gos és adult, que ja té el seu caràcter establert, que té una vida més tranquil·la, que fa més binomi amb la persona que l'acompanya, és de la que més es disfruta. I a partir dels 7 és quan comencem amb l'etapa sènior i amb tot el que hem dit abans, aquest altibaix i bueno, sí, l'edat daurada dels gossos.
I una pregunta, perquè ara que hem definit una miqueta aquestes etapes de la vida d'un gos, hi ha un mite molt conegut que és això que diuen que un any humà són com 7 per un gos. Això és veritat?
Sí i no. A veure... Es va fer un mite, i no sé per què realment va començar a sortir aquest mite, però era una mica per comparar fins quan arribava un gos a la seva edat. Però no és ben bé així. Primer perquè els gossos, segons el seu tamany i la seva raça, tenen una esperança de vida més llarga o més curta. No, seria tonteria, perquè, per exemple, un gos toy, que són els minis que pesen com a, fins a 6 quilos com a molt, poden arribar a viure 20 anys. Mentre que un gos de raça gran, a partir dels 30 quilos, la seva esperança de vida és de 8 anys. Llavors, no té sentit comparar que un any de gos són 7 humans perquè no té res a veure l'esperança de vida d'un gos petit amb un gos gran. No, no. O és com si a nosaltres, que l'altre dia em vaig enterar que hi ha un peix que viu quasi que 200 anys, doncs nosaltres quan tinguem 50 anys es diguin ui, és com si tinguessis 100 anys de vida de peix. És ridícul. Si no, o sigui, els gossos tenen la seva esperança de vida i nosaltres la nostra. O sigui, comparant-ho no té lògica.
I llavors entenc que en tot cas el que vindria més, el que seria més adient en tot cas és dir que un gos petit sol viure més anys que un gos gran, no?
Sí, i que també, sí, evidentment. I que els gossos que són barreja, els perros callejeros, com que es diu així, viuen més que els gossos que són de pura raça. Doncs tampoc pots comparar, és que no hi ha per on agafar-ho, i fins i tot gossos que tenen el mateix tamany, per les seves característiques morfològiques, viuran menys. Per exemple, els típics bulldogs francesos, que segons l'estadística haurien de viure fins als 14 anys, com que tenen aquest nas xato i els hi costa respirar i estan, pobrets, no? Una mica mal fets, perdó per tots els amants de la raça del bulldog, però estan una mica mal fets, aquests gossos com a molt viuen 8-10 anys. Com a molt, i bé, perquè els hi costa molt respirar i el seu cor acaba fent-se gran perquè damunt baixa molt de més oxigen, llavors és tonteria fer aquesta equiparació perquè cada raça i cada pes d'animal té una esperança de vida diferent. I ara veieu que varia molt, un pot viure fins a 8 anys i l'altre fins a 20, no estem variant 2 anys. Clar. És el doble que sí.
I una pregunta per acabar, si algú que ens estigui escoltant té algun gos que considera que li cal potser una fisioteràpia perquè camina malament, o bé li cal alguna d'acupuntura o educació canina, com et pot localitzar?
Sí, jo tinc el meu telèfon de contacte per qualsevol emergència que també poguessin tenir, o sigui, estic fins i tot els caps de setmana, per qualsevol dubte, que seria el 6677-89891. I després també em poden localitzar a través de la pàgina web, que seria les 3 W, annareixac.com, Anna amb dues N's, i amb aquests dos canals ens trobaria per qualsevol dubte que pogués tenir.
Doncs Anna Reixac, educadora canina, fisioterapeuta i acupuntora de gossos, moltíssimes gràcies per participar.
Moltes gràcies per convidar-me de nou, que vagi molt bé.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs Jordi, avui a la Borsa de Treball et volia fer una pregunta també a tu, què n'opines? I és que ara fa uns dies vam rebre una pregunta a InfoResidències d'una senyora que deia que tenia a casa, contractada pel seu pare, una persona per cuidar-lo i que aquella persona havia tingut una relliscada, no s'havia fet res, però li va passar pel cap el fet de pensar si arriba a passar alguna cosa aquella persona que està cuidant el meu pare sense contracte, què hagués passat?
Pues hi ha una responsabilitat social, civil i, si es ve fet molt mal, penal. Per la persona que paga. Exacte. I si no hi ha contracte, quedes absolutament desprotegit. Mai, mai, mai es fa.
Clar, perquè, a més, a part de que això és algo que no s'ha de fer i sempre amb aquest tipus de serveis s'ha d'optar per una empresa professional, això per un costat. Per altra banda, és que la persona entén que el que et pot dir és jo accepto al treballar per tu sense contracte perquè va molt desesperada, ¿vale? I tant si passa alguna cosa com si no passa res, és a dir, que tot va bé, en algun moment o altre et pot denunciar si vol.
Sí, sempre.
Clar, és a dir, per tant, és a dir, que si un dia ve girada o el que sigui, i ja no parlem d'això, si hi ha algun accident, que les multes estan mirant, no són petites.
Jo crec que aquí ens basem en la bona fe del treballador. No de l'empresari o del demandador del servei, sinó la bona fe del treballador. Perquè, a més, les multes poden ser molt grans.
Clar, perquè, a més, ara, arrel de la pandèmia, els serveis d'atenció domiciliària han tingut molta demanda i s'han creat moltes noves empreses de professionals, però també és cert que també han augmentat molt aquests serveis no professionals. I no hem d'oblidar una cosa, és a dir, ja no és només el fet que tu et puguis estalviar aquesta quota que no pagues com a tribut, és a dir, que no, aquesta persona no cotitza, per tant, tu no has de pagar per ella, però al mateix temps aquella persona ha de tenir molt clar que ja no si té qualsevol tipus d'accident o el que sigui, és a dir, que ja per començar no tindria dret ni a vacances, ni baixa de maternitat, ni paternitat, ni res, que això són altres coses.
I després hem de tindre en compte, jo no sóc advocat, jo sé que hi ha algú d'aquí a l'estudi que ho vol ser-ho, jo no sóc advocat, però després hi ha el tema si és una persona que ha vingut de fora, que és un immigrant i que no té papers. Encara és més greu la situació. Per tant, que els nostres oients tinguin que ser conscients del risc que corren. A partir d'aquí, cadascú que faci el que consideri que tingui que fer.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta porto un tema que crec que pot agradar a tothom, perquè inclús hi ha molta gent que no coneix molt les residències ni la gent gran, però se'n parla molt d'un tema i és que, i inclús amics meus m'han preguntat, per què el meu avi i la meva àvia repeteix sempre les mateixes anècdotes?
Això ja els meus fills ja m'ho diuen. Imagina. I encara no he arribat als 65 anys.
I tu ja ho estàs fent.
Jo ja ho estic fent. Per tant, estic prenent nota de la contesta.
Doncs, pel que es veu, he estat mirant i diu que és freqüent trobar-nos amb gent gran que repeteix això una vegada i una altra, una anècdota i un moviment. Hem de tenir en compte que, igual que la gent jove, diu aquest article que he trobat, que m'agrada força, pensem molt en el futur i en plans de futur, la gent gran pensen en el passat i en el que han viscut, perquè el reviure aquests moments els reconforta, perquè ho tenen molt clar, recorden moments en els quals eren més forts, per dir-ho així, més vivaços. Llavors, tot això és com un recurs inconscient per recordar èpoques passades. I és molt important perquè amb ells, com la reminiscència, quan algú té demència o Alzheimer, el primer que s'aprèn és l'últim que s'oblida. Llavors, és molt important que els deixem repetir i que, a més, no ens quedem amb això, sinó que, a més, per moltes vegades que ens hagin explicat, encara els farem treballar més la memòria si sobre això que ens expliquen els fem preguntes.
Llavors, ja sé què passarà quan acabem el programa, em trucaran els meus tres fills i em diran, papi, veus com repeteixes molt? Comença a tu cuidar.
Clar, i a més que tinguin en compte els teus fills en aquest cas, que fem aquestes coses, és molt poc probable que vulgui dir que tenim Alzheimer i demència. No, és a dir, és un fet que nosaltres, a part que entra aquí també en joc la nostàlgia, ¿vale? és un fet que no podem evitar. Per tant, sisplau, que la gent tingui en compte això, que la gent gran faci això, és molt, molt habitual, que en molt pocs casos vol dir que hi ha una demència o així, i que els animem a, no que ens ho expliquin, sinó que si ja ho fan per defecte, preguntar-li sobre aquest tema.
Vale.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bé, ja hem arribat al final d'Esgranse Gran aquest diumenge. Realment ha sigut un programa molt potent, molt maco. Moltes gràcies, Carles, Carles Reixac, gerontòleg, treballador social.
Fins la propera.
Fins la setmana que ve.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Temps de Felicitat.
Ja tornem a estar aquí, després de l'entrevista amb l'Anna Reixac, i ara tenim una nova persona aquí als estudis de Ràdio Estel. Bona tarda, Yasmina.
Hola, bona tarda, Jordi.
Com estem?
Molt bé, molt bé. La veritat és que de moment molt bé. El dia prou bé.
Yasmina Serrat és consultora financera, coach.
Sí.
Coach, no sé si de vida o coach financer, vull dir, no ho sé exactament.
Bueno, una miqueta de tot, perquè jo em considero que els meus inicis, la veritat és que vaig començar amb tot el tema del ioga i després la resta de la meva vida continuo fent ioga, però em dedico a tot el tema econòmic. Llavors, una mica les dues coses.
Jo he anat fent un seguiment a través de xarxes socials i des del primer moment em vas impactar. I ara explicaré el perquè. Seria el propòsit de la xerrada d'avui. Vale?
Perfecte.
És a dir, com s'integra això del ioga, creixement personal, amb les finances? Això com es menja? I ho dic perquè jo he sigut director de banc i llavors sempre he tingut la sensació que va ser una època no fosca, però sí una època que no és que estigués desequilibrat, però els calés manen molt. Com ho integres,
sí,
això?
Sí, no, a veure, jo vaig començar, o sigui, la nostra feina, i tu saps millor que ningú, Jordi, que treballar en l'entitat financera és... passes molt d'estrès perquè la gent, doncs, tema de diners, o sigui, tots els àmbits són importants, però quan parles de diners és com tot ha de ser immediat, ràpid, i moltes vegades, clar, tens que atendre a diverses persones a la vegada. Llavors, arriba un moment que has d'intentar aconseguir aquesta connexió, no?, de entre el cos i la ment i en algun moment doncs, aconseguir alliberar-te. Llavors, el ioga em va ajudar moltíssim a trobar aquesta... Bueno, compatibilitzar, no?, aquesta vida professional i social amb tot el tema del ioga. Llavors... Jo considero que tothom que té feines així més estressants doncs és una manera de trobar aquest equilibri a nivell personal. Llavors és una manera també que tens de comunicar-te amb tu mateix, no? Perquè moltes vegades doncs, volem canviar les nostres vides, volem canviar les nostres accions i aquestes accions també, diguéssim, que tenen el seu origen en moltes decisions que prenem al llarg del dia. Llavors, aquesta comunicació interna, jo crec que la pots arribar a aconseguir molt bé amb el ioga. És una manera de comunicar-te amb tu mateix. Llavors, jo crec que arribes a experimentar, no, aquest aïllament més intern en el qual doncs, experimentes doncs, bueno, diferents sentiments, com poden ser la felicitat, l'èxtasi, l'amor, tot aquest estrès que has tingut al llarg del dia, i és el resultat no, d'aquesta comunicació més a nivell intern. I això és el que jo faig. En algun moment del dia trobo aquest espai per poder fer aquest tipus de comunicació amb mi mateixa.
És a dir, per una banda ens estàs, entre cometes, Yasmina, no t'enfadis a mi, ens estàs venent el ioga com un instrument, com un recurs per rebaixar ansietat, per relaxar-nos, per poder conduir millor el dia, però jo la meva pregunta va des d'un altre punt de vista. És a dir, la filosofia del ioga és coherent o està en harmonia amb la filosofia d'una entitat financera? Perquè moltes vegades l'imatge que tenim de l'entitat financera és de que s'aprofiten de nosaltres, entre cometes, que ens roben, etc, etc, etc. Llavors, no has tingut alguna vegada un conflicte entre els objectius que t'imposen des de l'entitat financera amb la filosofia de vida, que és el ioga?
Sí, sí, moltes vegades. Jo tinc l'avantatge, també t'ho haig de dir, que jo també en una entitat financera que tots som autònoms, i llavors doncs, et permeten fer una mica la teva. Si no, jo crec que no estaria treballant en aquesta entitat financera. Llavors, jo tinc una filosofia de vida molt particular, molt concreta, i llavors és el que aplico amb totes les persones que jo porto, tots els meus clients i nous clients. I la veritat és que estic contenta en el sentit que jo puc aplicar aquesta filosofia de vida en aquesta entitat financera, perquè tinc una arquitectura oberta, és a dir, no venc productes financers de campanya, és a dir, no ens dediquem a col·locar productes indiscriminadament, sinó que és un assessorament molt fet a mida per la persona, ens dediquem a conèixer la persona, a saber quines són les seves necessitats, els seus objectius, les seves preocupacions, una mica fent de coach financers, no?, al llarg de la vida d'aquesta persona, perquè la veritat és que la idea és poder-la acompanyar al llarg de tota la seva vida i no només en un moment puntual del temps. Llavors, això és el maco, no?, d'aquesta feina, no?, de poder veure com aquestes persones a les quals tu coneixes en un moment concret del temps, o ja coneixes, o ja coneixies, doncs vas veient com van creixent a nivell més personal, a nivell professional, i per tant tu formes part d'aquest camí. Llavors, va molt alineat amb la meva filosofia de vida, no?, perquè al llarg d'aquest camí intento acompanyar-los, ja sigui escoltant-los, intentant-los indicar sempre a nivell financer quina és la millor estratègia a seguir per poder aconseguir aquests objectius a curt, mig i llarg termini. Per tant, estem parlant d'una entitat financera que s'adapta molt bé a la meva manera de pensar.
No, això està genial. Llavors, des del ioga, treballes la relació de positivitat o negativitat amb els diners?
Sí, de fet... De fet, és algo que moltes persones jo de seguida, quan els tinc a taula o venen a l'oficina, de seguida veus, no?, aquesta energia positiva o negativa. Moltes vegades ja... També és veritat que moltes vegades ve donada, no?, per temes familiars. Aquí parlaríem una mica d'altres filosofies, no? Però sí que és veritat que depèn de la relació que tu hagis tingut en el passat, t'influencia molt en el present, inclús de... Depèn, ja, per exemple, jo porto molts joves i aquests joves han viscut en una família doncs, que el tema del diner doncs, l'han viscut des de l'estrès, des de l'ansietat o tot el contrari. Llavors això fa influencia molt en la visió que tenen, no? I aquesta també és una part de la meva feina, no?, d'intentar que aquesta energia, d'alguna manera, redreçar-la i intentar-la doncs, treballar cap a la vessant més positiva. Sí, això ens trobem... Jo almenys m'hi trobo... bastant cada dia.
Jo me recordo fa molts anys, vaig estar fent un curs de respiració, el rebirthing,
sí.
I vam fer un joc al voltant dels calés. Casualment vam fer una roda que anàvem repartint i movent calés, sí. Calés nostres, que després tothom sabia que tothom es quedaria amb els calés inicials. Jo sempre em quedava sense calés. Vull dir, és una cosa curiosa.
Per què et quedaves sense diners?
Perquè jo
hi tinc... Per què creus?
Perquè jo crec que he tingut una relació emocional negativa amb els calés.
Negativa.
Que l'he anat sanant. Per sort, l'he anat sanant, i sempre, cada dia, amb 56 anys, a final de mes, sempre en sobren, com a mínim, en sobren 100 euros. Que això ja és important.
Però vull dir... m'agrada que facis la feina, eh?
Exacte. Llavors, és curiós, perquè això molta gent no ho sap, que amb els calés, els calés en si mateix tenen una energia.
Sí, tots.
I ens hem de connectar amb aquesta energia. Llavors, sí, hi ha gent que la connexió, sí, com dius tu, és positiva, per tant, el calé ve a tu, hi ha gent que la relació és negativa. Per tant, el calé pot fugir de tu. O tu fugeixes dels calés. Ves el mateix. I clar, m'agrada sentir que hi ha persones dintre l'àmbit financer que això ho treballen, perquè això és molt bo.
Sí, de fet és el poder també de despertar aquesta força interior, eh? També vinc a dir una mica el mateix, no? El que jo intento amb aquestes persones, que hi ha moltes, eh? O sigui, a la societat, i a vegades no són ni conscients d'aquesta energia. Llavors, jo com a iogui integro molt i percebo les energies de les persones. Llavors, una part de la meva feina és intentar, doncs, que aquestes persones confiïn en si mateixes, perquè moltes vegades és un tema també de desconfiança, en si mateixos. Ja no tan sols en el tema del diner, sinó en si mateixos, que intentin confiar i despertar una mica aquesta força interior, no?, per intentar, doncs, ser conscients de tot allò que volen i que, per tant, que tot allò que volen té un preu moltes vegades. És així, vivim una societat que és consumista i moltes vegades els objectius tenen un valor. I, per tant, jo intento, doncs, que hi hagi aquesta, ja et dic, aquesta força interior, treballar-la, moure-la, moure aquesta energia per intentar focalitzar aquesta persona, no?, cap a on vol anar i realment saber què vol i què necessita per poder arribar a aquests objectius.
Una pregunta, Yasmina. Coneixes molta gent, perquè tu ets l'única persona que conec, que es dedica, que està en el món financer i que practica la filosofia del ioga. Coneixes algú més?
La veritat és que jo crec que soc... no coneixo a ningú i de fet, moltes companyes i companys que tinc de ioga sempre... m'admiren i em pregunten moltíssim perquè són com dos àmbits molt contraposats, no?, pel que tu em comentaves, per la pregunta que tu m'has fet anteriorment. Però jo penso que és un tabú que tenim, perquè no té res a veure. Jo, per exemple, és el que et comentava, treballo en el món financer, en un sector molt mal vist, en el qual, doncs, molts clients, de fet, em venen doncs, parlar malament de les entitats, molt enfadats, llavors... Jo no tracto de parlar malament de les altres entitats perquè no és la meva feina, però sí que intentar-los relaxar i intentar-los que siguin conscients, no?, del que m'estan explicant, del que m'estan dient i intentar, doncs, trencar, no?, amb aquest concepte que tenen de negativitat amb la banca. Sí que és veritat, doncs, que no totes les persones, com en altres àmbits, no tothom, doncs, són de la mateixa manera de fer i tenim el mateix tarannà. Doncs amb el món de les finances, en el món bancari el mateix, no? Jo, en el meu cas, ja et dic, intento fer cada dia el millor possible i sempre d'acord amb els meus principis. I, de fet, els meus caps saben perfectament que moltes vegades quan diuen... hi ha alguna comunicació o algun comunicat que diuen ha sortit un estructurat o ha sortit un producte, però sí que és veritat que no ens obliguen mai, és sempre des de la vessant més comunicativa, d'aportar, d'una nova, un nou estalvi, una nova proposta que tu pots oferir als clients. Però jo tinc claríssim que si no va d'acord amb la meva filosofia o allò que jo crec que és coherent amb la visió dels meus clients, no els hi oferiré, no els hi posaré damunt la taula, ni els hi parlaré, no?, d'aquesta possible proposta. Per tant, ara... et deia que tinc aquesta arquitectura oberta, no?, i això em dona molta... m'ho facilita molt.
Vale, ara uns moments de musiqueta.
Temps de felicitat.
Seguim amb la Yasmina Serrat, consultora, coach financer, persona única en aquests moments que coneguem. Per tant, si algun dels nostres oients coneix una altra persona amb aquest perfil, que sisplau que ens avisi.
Exacte, sí, perquè m'encantarà conèixer-la, eh?
I crec que seria important, perquè a més, això és el que a mi em va cautivar de conèixer-te i seguir-te per xarxes socials, perquè ets, i perdona que t'ho digui d'aquesta manera, ets un bitxo raro,
dintre del món. Sí, és veritat, i de fet jo moltes vegades al banc sempre em poso l'etiqueta d'ovella negra, no? Mm. I de fet a l'oficina tots ho saben, no? Perquè jo soc una persona molt emocional, Tinc un perfil tècnic, però l'emoció sempre em prima més, no? I llavors, pues és una mica pues el camí que jo sempre segueixo, no? I moltes vegades jo crec que totes les persones som emocionals. L'únic que moltes vegades doncs, no deixem que aquesta emoció, no? Pugui ser visualitzada per les altres persones i estar com una miqueta més amagada.
Llavors, una
pregunta... Llavors, de fet, a les meves consultes, quan m'estic amb la persona, una de les, dels temes que sempre intento treure és sobre les, parlar sobre les emocions, no? Perquè van molt vinculades amb el tema del diner. Mm.
Ara canviem una mica de tema. Jo sé que organitzes viatges.
Sí, és veritat.
I és unes coses
bueno, amb
que...
Amb la pandèmia, Jordi, exacte. Amb la pandèmia se m'ha... Bueno, però ara he tornat a començar, eh? Sí, sí.
Quin és el vostre el pròxim viatge?
Doncs la veritat és que havia pensat la part d'Andalusia, perquè és algo que mai he explorat, no he fet mai amb els clients. Sempre normalment anem al desert del Marroc, a l'Air Cherby, al sud, perquè és un lloc que la veritat és que quan porto clients allà o persones que simplement volen acompanyar-nos, doncs troben aquella pau, aquella, no, aquella quietud, no, de la qual jo parlava en un inici de la conversa. I aquesta vegada havia pensat pues, això, al sud d'aquí d'Espanya, la part del sud, per canviar una mica d'ambient i canviar també una mica l'energia del desert per l'energia, no, de l'alegria, no, del sud de casa nostra.
Llavors, quin tipus, com us prepareu aquests viatges? Un tipus de viatge cultural, de meditació? Quina orientació li doneu?
Sí, a veure, els preparo jo, bàsicament no els prepara ningú més, o sigui, sóc l'única que també ho faig a l'entitat bancària. Llavors, inicialment era una aposta que jo volia fer d'intentar compartir temps amb les persones que porto cada dia, que de fet formen part del meu dia a dia, no? Llavors vaig pensar per què no compartir més temps des d'un altre vessant que no sigui la dels diners. I la idea és que jo parlo amb cadascuna, són grups reduïts, parlo amb cadascuna de les persones interessades i m'agrada saber què és el que busquen exactament en aquest tipus de viatges, no? I hi ha persones que em diuen, doncs, mira, jo vull practicar ioga amb tu o jo simplement vull deixar-me portar i veure, doncs, conèixer altres persones i que el sentiment, doncs, també em vagi portant i l'emoció. D'altres que tenen molt clar que volen visitar segons quins llocs perquè ja han llegit la guia, és a dir... Hi ha diferents tipus d'actituds, no, dins del grup. Llavors el que intento és satisfer una mica a cadascuna de les persones que integren aquest grup i per tant intento doncs, fer una combinació de totes les idees que van sorgint. Però sí, sempre el preparo jo i llavors un cop tinc aquestes idees del grup, perquè cada grup la veritat és que és diferent i amb una energia totalment... que no té res a veure amb les altres grups. L'últim grup que vaig portar no es coneixien de res i ara som, bueno, íntimes amigues i m'encanta, no?, el poder saber que aquella energia femenina, no?, ara mateix, doncs, ha servit, no?, perquè s'ajuden entre elles i això m'agrada, fomentar aquesta cohesió. Llavors, simplement això, doncs, és un viatge doncs, que combinem una mica el que és el viatge més pròpiament cultural, de conèixer la història del país, compartim moltes vivències, emocions, perquè ens acabem explicant doncs, tots els teus problemes, les teves, bueno, doncs, les teves alegries, tot el que va sorgint, i sí que fem sempre ioga i és obert a qui el vol fer. Jo sempre dic, jo me'n llevo a les 6 del matí, faig una sadhana matinal, faig una classe de ioga, de kundalini, de hatha, i qui ho vol compartir, doncs benvingut, no? Però sempre és no és des de l'obligació, sinó que és les ganes de voler-ho fer.
Tot una vivència com poder compartir un viatge d'aquests amb tu.
Hi ha alguna... T'apuntes un dia, eh?
Jo el tema del ioga, jo crec que em trenco. Jo és un dels problemes que tinc.
No, això és pràctica, això tothom ho diu, i és pràctica.
Mira, jo ara m'estic mirant per fer un viatge a l'Índia i tinc tres alternatives, ioga, reiki o la ayurveda. I el ioga el descarto. Entenc que és una creència que tinc molt limitant, entenc, perquè alguna vegada ho he intentat fer i, no, sí. I tinc poca flexibilitat. Llavors, una pregunta, Yasmina. Finances, viatges... Hi ha alguna cosa més que facis?
La veritat és que em considero que faig molt de, també molta psicologia, perquè en el meu dia a dia m'acaben explicant temes de relacions amoroses, de salut, una mica de tot plegat. Soc una persona molt inquieta, que sempre m'agrada molt aprendre, i de fet viatjo molt, perquè el viatjar m'obre molt la ment, el cor, i aprenc molt de les persones. Soc molt observadora, soc molt detallista, i coneixo molt bé el tipus de client que tinc al davant, la persona que les seves emocions, les seves inquietuds, i simplement és a través de saber escoltar moltes vegades i aprenem molt de les persones, perquè jo n'aprenc molt cada dia de tots vosaltres i la veritat és que estic superagraïda. I m'agrada molt també tot el que és l'art, els animals, també soc un amant dels animals. I, en general, qualsevol àmbit sempre m'agrada escoltar i aprendre. O sigui que no descarto poder, saps, ampliar una mica aquest ventall que tinc ara mateix.
No, segur que ho faràs. Llavors, ara imagina't que no ens està escoltant ningú, més o menys pot haver 20.000 persones, diguéssim, a punt d'anar a dinar. Quin és el teu somni?
Ui, el meu somni, jo, és viure cada dia el moment present, i sempre ho dic. O sigui, no deixar per demà el que puc fer avui. He tingut, com soc tan emocional, he tingut pèrdues a la meva vida que m'han marcat moltíssim i les he viscut, i persones que em deien vull fer aquest viatge, tenir-lo tot programat, tot tancat, estudiat, saber exactament on anirien, per on passarien, i això em va fer pensar que per què tenim que deixar en espera, no?, allò que és un desig per nosaltres. Jo, de fet, ara fa poc he acabat de vindre de Jordània, era un viatge que volia fer fa molt de temps, i finalment vaig dir a la que es va, pel tema de la pandèmia, no vaig poder anar, i de seguida que he pogut és el primer que he fet, no? Perquè he après que s'ha de viure el moment present i que si et ve de gust, doncs fer una carícia, un petó, o prendre aquell àpat que més et ve de gust, doncs ho faig. I per tant el meu somni és poder gaudir cada dia de tot allò que tinc, que moltes vegades no som conscients, i continuar doncs viatjant molt, perquè la veritat és que el viatjar coneixo persones extraordinàries i també em permet compartir-ho amb tots vosaltres, no?, tots els que m'acompanyeu en el meu dia a dia.
I quin és el viatge que t'ha impactat més? O el país que t'ha impactat més?
Sincerament, el que més em va impactar va ser Egipte. Egipte em va agradar moltíssim, Egipte i Turquia. Van ser dos països que són cultures totalment diferents a la nostra i penso que tan sols pràcticament 5 hores de distància doncs, és com si estiguéssim en una civilització totalment diferent, no? Em va impactar molt la història, no?, de com antigament eren capaços d'aixecar aquests temples tan, tan, tan perfectes sense tindre els instruments i eines que tenim avui dia, no? I llavors, doncs, això et fa pensar que els humans doncs, som mestres, autèntics mestres, i que quan realment volem aconseguir alguna cosa, doncs ho trobem la manera i ho fem. I això és una cosa que, ja et dic, em van marcar molt aquests dos països, tant Egipte com Turquia.
I ara ja ens queda poquet temps.
Sí.
Com decideixes el país on vols anar? No solament quan organitzes viatges així en grup, sinó quan tu dius, me'n vaig a Jordània, per què has escollit Jordània? Per exemple, jo tinc un amic que els viatges els escollés en base a les novel·les que ell va llegint, i en base a la novel·la que llegeix, doncs diu, pues, just a la pandèmia ens tenim que creuar tot Equador. El que passa que es va enganxar la pandèmia i llavors es van quedar tancats dintre un hotel. Com els escolleixes tu, els viatges?
Jo soc molt de fluir, Jordi. Jo soc molt de fluir segons el moment. No soc una persona que flueixo molt. Llavors, potser puc estar asseguda ara mateix en una consulta mèdica esperant que em toqui i veig una revista que és de viatges, veig una imatge que m'encanta i llegeixo l'article. Jo no soc de ressorts, també t'ho haig de dir, soc d'agafar la motxilla i experimentar. I a mi jo em deixo guiar per aquell article i dic, ostres, aquí vull anar-hi. I vaig, planifico i vaig. Soc així. O potser escoltant un programa de ràdio i a mi jo estàs parlant tu i estàs comentant doncs, un viatge que el de la Índia, per exemple, no? i potser doncs, m'ennuagues en totes aquelles paraules, en com pots arribar a fer-me transmetre, no?, aquelles emocions que tu has viscut en aquell país, per exemple. Soc molt així.
Genial.
Sí.
Una de les últimes preguntes que intentem fer a tothom que convidem. Quin és l'àpat preferit que et fa la teva mare?
La meva mare, o el
teu pare?
La veritat és que tot ho fa boníssim, ho haig de dir, és la millor cuinera per mi, a part de la millor mare, però un àpat que m'agrada molt que fa ella és les faves a la catalana, m'encanten. I ella les cuina molt bé.
Llavors, tu les saps fer al mateix nivell que la teva mare, o les saps fer?
No. Sincerament, no. Ho he intentat moltes vegades, perquè soc una persona molt... amb moltes inquietuds i ho he provat a fer. Dic, a veure si em surt igual. I poso els mateixos ingredients, però no, el gust no és el mateix. I en surten bones, ho haig de dir, però no al nivell de la meva mare. També és veritat que quan et cuinen per tu, tot és molt millor.
Sí, no, i els nostres sabors originals venen de la cuina de la nostra mare.
És veritat.
Un repte que tenim és convidar a totes les mares dels convidats que hem tingut a la ràdio perquè ens ensenyin els seus plats mestres, perquè així d'aquesta manera els fills en puguem aprendre.
Ostres, doncs ja això, avisa'm, que això ho vull saber-ho jo.
Pues moltes gràcies, Yasmina.
A tu, Jordi.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada molt forta.
I estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. I, sobretot, molt bona tarda.